Revolució 4.0 amb Chantal Llavina.
Hola, oients, què tal? Com esteu? Benvinguts al Revolució 4.0. Avui, una revolució especial. Som al recinte modernista de l'Hospital de Sant Pau, des de la seu del Barcelona Health Hub, que és espectacular. Ja sabeu que és una plataforma que està connectant des de Barcelona startups, professionals, institucions, inversors i grans corporacions, tot relacionat amb la salut digital, la salut que és tan important per nosaltres. Doncs això està passant des d'aquí. I avui volem conèixer una mica més les startups que hi treballen, també professionals que treballen en aquesta plataforma, que des del seu naixement, el 2018, no para de créixer. Com us deia, més de 500 startups, molts professionals, i avui vull destacar que una dada important, que avui parlarem majoritàriament amb dones, no? Dones directives, científiques, emprenedores, un exemple fantàstic de com cada vegada més dones s'incorporen al món TIC i en calen moltes més. Now sadly I know why. I les tinc a la meva dreta, oients. Anem a saludar, jo crec que la coneixeu molt bé, la Clara Prat, segur que la recordareu. És física, investiga a la Universitat Politècnica de Catalunya i segurament vos la recordareu del temps de la pandèmia, perquè va aparèixer sovint als mitjans de comunicació com evolucionava el Covid. Què tal? Com estàs?
Bé, molt bé, contenta d'estar aquí.
Jo també. Ara dic, feia 4 anys que no ens vèiem, no? Gairebé.
Sí, sí. Per sort, sí.
Com estàs? Quin record tens de la pandèmia, Clara?
Ah, doncs records com molt intensos i alhora molt, molt borrosos, no? N'hi ha que es queden així com amb una mena de nebulosa, però alhora et venen imatges segons com, molt, molt intens, tot plegat ho recordo molt intens, sí.
De seguida parlem amb tu. Abans, digue'm un titular sobre la salut digital que s'està fent aquí, què em diries? La salut digital és molt important cada vegada més?
Sí, potser el titular seria que és el present, és el que ja tenim i hi ha molt camí per recórrer, però per mi és un present que ja tenim i que per tant hem de... No? L'hem d'assumir i treure'n tot el que en podem treure.
Molt bé. Saludem també l'Ariadna Massó i la Sílvia Casellas. Les dues són responsables d'empreses del sector de la salut. Què tal? Com esteu?
Hola, molt bé. Molt Hola. Contenta d'estar aquí.
Molt bé.
Molt bé.
I a més, vull preguntar-vos, primer, explica'm, què és el que feu vosaltres aquí? La teva empresa, com es diu?
La meva empresa es diu Usano. Som una companyia de salut digital que acompanyem els pacients quan estan fent tractaments a fora de la clínica, però molt important també que quan es connecten amb la clínica, no? I aquesta interacció que tenen amb el personal sanitari, amb metges, amb dietistes, nutricionistes, etc. Per tant, tot el que és personalització, dades i sobretot anàlisis, no? Per accelerar i millorar aquest tractament fora de clínica són claus.
I en el teu cas?
Jo treballo a Anagram. Anagram és una CRO. Nosaltres fem assajos clínics que abans de la pandèmia potser no tot el públic sabia el que eren, però que malauradament després de la pandèmia ha passat a ser un tòpic molt més conegut. Llavors fem recerca a nivell clínic, ja l'últim pas de la recerca que seria ja en humans, per veure si productes sanitaris o fàrmacs són segurs i eficaços.
Molt bé, després en parlem més profundament. Abans us he de preguntar les tres, no? Grans empreses del sector mèdic i farmacèutic estan triant Barcelona per posar-hi la seva seu, Barcelona i Catalunya, no? Diríeu que juguem la primera divisió si parlem de salut digital, Clara?
Jo crec que aquí qui ho coneix millor, qui ens està saludant,
sí, un helicòpter.
Qui ho coneix millor són l'Ariadna i la Sílvia, que són les que estan aquí, no?, arremangades.
Què em diríeu, les dues?
Sí, totalment, sí, sí. Primera. Sí.
No, jo també penso que Barcelona realment està pujant moltíssim, no?, a nivell de salut digital. Jo, en el meu cas, he estat 10 anys vivint a Londres, no?, i venia d'un ecosistema, no?, a UK, on realment es movia molt, i aquesta transició a Barcelona em feia una mica de cosa, no?, pensava, a veure si aquí el sistema no està, no?, l'ecosistema tan desenvolupat. La veritat és que crec que està molt més a l'altura del que em pensava, estem creixent moltíssim, com comentava Chantal, companyies, farma, CROs, no?, venint aquí realment apostant per l'ecosistema i també traient talent, que és un aspecte fonamental per poder expandir aquest ecosistema, no?
Clara, explica'm exactament, ara vam escoltar molt de temps durant la pandèmia, no?, la teva gran feina que vas fer i que sempre t'hem felicitat. Ara, on estàs treballant, investigant actualment?
Doncs segueixo amb el meu equip, perquè darrere érem tot un equip, seguim a la Politécnica. Ara ens hem centrat més en recerca en malalties infeccioses en pediatria, en infants, i després, on allà hem pogut aplicar moltes de les coses que vam desenvolupar per la Covid, doncs ara ho estem aprofitant doncs, per altres malalties infeccioses. Però estic contenta perquè he pogut recuperar la meva història investigadora, que era al voltant de la tuberculosi, i hem pogut recuperar un projecte on estem treballant amb uns pulmons virtuals, on podem simular tot el que passa amb les lesions de tuberculosi. Estem treballant ara, hem iniciat una col·laboració amb gent del BCC, del Barcelona Supercomputer Center, que ells tenen molta experiència en el tema aquest dels bessons digitals, que es diu, i estem fent una feina molt, molt bonica amb ells, no? per entendre millor el problema de la tuberculosi.
Esteu d'acord les tres que un hub és molt important? És a dir, a vegades aneu a la universitat per un costat, les startups per un altre, no? Als hospitals, i teniu molt de coneixement per posar-lo en comú, no? Que és el que s'està fent des d'aquí, des de fa ja 6 anys, no? I el creixement ha estat espectacular. Després en parlarem, perquè vau començar amb 8 startups i ja són més de 500, no? Per què passa que tothom va pel seu compte?
És que per això és tan important que hi hagi iniciatives com els hubs. És a dir, el anar cadascú pel seu compte ja s'ha vist que no funciona. Jo crec que precisament en la pandèmia es va veure que no... quan parlem de disciplines diferents, no?, que treballen en aquest cas en salut, o es treballa conjuntament, o si cadascú va per separat, cadascú no?, amb el seu coneixement, la seva expertesa, el seu àmbit de treball, i no ens parlem, ens passem simplement una capsa. Mira, els meus resultats són aquests, la meva tecnologia és aquesta, clar, jo t'ho dono i tu fes-ne ús. No? Doncs això no funciona. Si treballem plegats, això és el que facilita aquest treball interdisciplinari, doncs espais com el Barcelona Hub, Barcelona Health Hub, perdona, això és el que ens permet trencar aquestes barreres, avançar conjuntament i anar molt més enllà del que aniríem per separat.
Clar, vosaltres com a startups, com us ha ajudat això, no? Us heu posat contacte amb centres, amb qui us heu posat en contacte, no? Gràcies també.
Sí, la facilitat que dona el hub també és que és un sistema molt heterogeni, llavors hi ha tant investigadors com empreses, com biotech, medtech, llavors dona una possibilitat de trobar sinergies molt més àmplia que si anem tots per separat. Per tant, sí que realment és molt, molt interessant i nosaltres, per exemple, abans Anagram estava situada en una altra oficina fora del hub i vam prendre la decisió fa un any de vindre aquí perquè ens vam trobar que molts dels nostres clients potencials o dels nostres proveïdors o companys de camí potencials tenien aquí també els seus despatxos o bé passaven a fer reunions o bé venien a events i per tant per nosaltres també és una eina molt útil a l'hora de comunicar, de parlar, de trobar, de decidir i de reunir-nos amb persones que poden aportar molt a la feina que fem.
Uh-huh. Si et pregunto ara, estàs davant d'un inversor, que segurament també parleu amb inversors, no? En el vostre cas, com a startup, quan és explicar la teva startup en 2 minuts, quins són els 2 titulars que fas?
Doncs al final és aquest acompanyament personalitzat, no? I en base de dades, no? Avui el dia sentim molt a parlar d'intel·ligència artificial, però què és realment, no? Com amb aquestes dades les processem, les analitzem, per acompanyar aquest pacient a gestionar-se millor, però també en el personal i tot el que és el sistema sanitari, no? I també a nivell d'investigació, que al final fem aquesta vessant, no? També al final. Vull dir que es tracta al final d'ajudar moltíssim a aquest pacient i sobretot portar-lo amb un contingut personalitzat, no? Perquè al final jo com a pacient, per exemple, a fora de la clínica, no? Tenim 10-15 minuts potser de visita amb un metge. Però clar, la majoria del temps estàs a fora. Uh-huh. Què passa durant aquí? No? Hi ha molt a gestionar, des de medicació, nutrició, canvis... Per tant, és un 360 i com el portem per prendre millors decisions.
Clara Prats, la intel·ligència artificial és la gran revolució de la salut digital, ara que parlem tot el dia d'intel·ligència artificial, ens ajuda molt a la salut, sí, em diries?
Sí, té un potencial, jo penso, bueno, ja s'està utilitzant i té un potencial enorme i és com un pas més enllà, no? És a dir, tota l'estona va sortint el tema de les dades. Les dades diem que és la matèria prima a partir de la qual podem, no?, conèixer i començar a treballar un problema, a buscar-hi solucions. Tot el que és la revolució digital ens ha ajudat, no?, a totes aquestes dades d'alguna manera doncs, a poder-les utilitzar, si dades en format numèric o imatges, o és a dir, dades en el sentit més ampli. I la intel·ligència artificial és una eina que ens permet treballar amb totes aquestes dades i, per tant, a priori, si ho fem i ho fem bé, ens ha de poder ajudar en tot el que és en l'àmbit de la salut, doncs en l'àmbit del diagnòstic, de la terapèutica, fins i tot de la prevenció. Aquí hi ha un enorme camp on ens pot servir d'ajudar.
I quins riscos em diríeu que comporta l'ús de la tecnologia en el vostre sector? Perquè vosaltres que treballeu amb dades, no? Esteu processant dades, la ciberseguretat també en el món de la salut, no? Ja vam veure amb l'Hospital Clínic, no? És molt important. Quin risc em diries, les tres? Què hem de vigilar, no? En aquest sentit també?
Home, els riscos hi són, el que passa que també és veritat que jo crec que en som molt conscients i hi ha tot una... Per exemple, des de l'àmbit de la recerca, que és el que conec jo més, elles poden parlar potser de l'àmbit més de desenvolupament tecnològic, però des de la recerca hi ha tota una normativa per com s'han d'emmagatzemar aquestes dades, com s'han d'utilitzar, de quina manera, com s'ha de garantir que siguin, que estiguin anonimitzades. No pots accedir a qualsevol dada en qualsevol moment. Hi ha tot un no, és a dir, jo...
Un protocol, crec,
Un protocol que fa que això sigui, que es faci de forma segura, no? Malgrat hi poden haver doncs problemes com el del Clínic.
Sí, també jo destacaria, enllaçant, no?, amb el que comentàvem de l'intel·ligència artificial, té molt de potencial, però l'hem d'utilitzar bé. I per fer-ho bé, doncs, per exemple, els biaixos, no?, que les dades siguin realment representatives per un problema que estem solucionant, per una població determinada, per un sector determinat dins del camp salut, i a més com ho vinculem amb, a la part regulatòria, no?, que tampoc no hem de fer moltíssima massa regulació per no que ens talli les ales, però sí que hem de trobar un bon balanç, un bon equilibri.
I parlant de part regulatòria, ha estat un punt molt clau que nosaltres hem detectat com un risc amb molts dels fabricants de productes sanitaris en component digital, i és que estan trobant que hi ha una hiperregulació que encara no està tampoc massa experimentada, i per tant doncs estan trobant amb bastants problemes per aconseguir treure els seus productes al mercat, per obtenir les marques d'ells i per obtenir la possibilitat de tirar endavant aquests productes perquè arribin als pacients, no? Uh-huh. Llavors ens falta una mica més encara de recorregut per acabar d'allisar una mica aquesta regulació i fer el camí una miqueta més fàcil i més ràpid.
Pels oients del carrer, quan estem parlant també d'intel·ligència artificial, estem parlant molt també sobretot del ChatGPT. Vosaltres us he de dir, feu servir la IA, el ChatGPT, a la vostra feina? Em diríeu sí, no? Clara, utilitzeu altres eines que es pugui... No, ara rius, ara no sé si vols dir que sí, que no m'ho vols explicar o que
no,
sí.
No, perquè just aquest matí feien proves a casa amb el meu fill, però no era en l'àmbit professional.
Val.
No, en l'àmbit professional, nosaltres, per exemple, només en el moment en què has d'escriure, no?, aquell text que no t'acaba de quadrar, dius no, és que el necessito amb 100 paraules, coses d'aquestes, doncs és una eina que ens està funcionant bé en aquest sentit. Però a l'hora de cercar informació, per exemple, és una eina que a mi no em serveix o no li ha sabut trobar la manera de fer-la funcionar com a tal, no? Fem servir encara, anem a lo clàssic, totes les bases de dades científiques que tenim, que sabem com buscar.
Però d'IA a la salut, fas servir alguna altra aplicació?
Sí, d'intel·ligència artificial nosaltres hem desenvolupat un mètode per al diagnòstic de la malària. Si ens situem en indrets remots on hi ha una incidència de malària molt elevada, on tu necessites fer un diagnòstic on es mira a través del microscopi una gota de sang i es busca si hi ha el paràsit de la malària, i això necessita de gent molt experta, i no tot arreu pots tenir persones expertes en aquest sentit. I hem desenvolupat tota una tecnologia de molt baix cost on a través d'un mòbil i un microscopi podem arribar a fer tot el diagnòstic de la malària en una persona, i en aquest cas doncs la part de diagnòstic va amb xarxes neuronals, és a dir, tota una història d'intel·ligència artificial.
De forma fàcil, quina és la intel·ligència artificial que utilitzeu a la vostra startup cada dia?
Nosaltres, sobretot per processos interns, no? Per validació de processos, quan hem de fer updates, actualitzacions molt, molt grans, no? I, per exemple, controls, no?, de diferents... Perdoneu-vos, molt tècnic, però al final sí que ens estalvia moltíssim de temps, i també doncs, una part que comentaves, no?, de contingut, etc. La veritat és que ens ajuda moltíssim, i jo personalment l'utilitzo a diari.
Nosaltres no, com a gestors d'assajos clínics no en fem servir directament, però sí que molts dels nostres promotors que han fabricat o que estan desenvolupant aquests productes sanitaris en component digital sí que tenen un component d'intel·ligència artificial, i per exemple us puc parlar d'un producte que ajuda a definir diguéssim el risc de part prematur amb dones que estan embarassades de poques setmanes, i que són mètodes que normalment s'acostumen a caracteritzar per no ser invasius, no? I és realment l'avantatge que ens aporten. Hi ha un altre producte que també s'està tastant ara per veure l'estat dels estents cardíacs, que s'han implantat ja fa uns anys, no? I també és un mètode que no és invasiu, en contra del mètode actual que implica un cateterisme. Per tant, són mètodes molt interessants que gràcies a aquestes tecnologies tecnologies doncs ens aporten molta més seguretat pels pacients.
Molt bé, hem d'anar acabant aquesta taula i us volia preguntar, són moltíssimes milers de malalties, eh? Podríem parlar del càncer, podríem parlar de l'Alzheimer, podríem parlar d'un infart, no? I moltíssimes malalties, no? Vosaltres que sou expertes amb intel·ligència artificial, amb tecnologia, amb salut digital, quines són les que podrem millorar, creieu, de forma més ràpida, em diries? Per acabar, Clara?
Jo penso que totes. El que passa, nosaltres ho treballem amb l'àmbit de les infeccioses, que és el nostre... Uh-huh. No? Però jo penso que el potencial és amb tot, amb totes les malalties que ens puguin imaginar.
Sí, nosaltres hem començat enfocant-nos en malalties cròniques, sobretot patologies digestives, també metabòliques, sobretot en camp de diabetis, uh-huh. i també salut de la dona, perquè de fet amb les dades, no, amb els datasets, comencem a veure moltíssimes interrelacions, i per exemple amb el camp de l'endometriosis, no, estem fent moltíssim, i també doncs, com ja comencem a prevenir, no, i a tenir certes prediccions de brots més en el camp digestiu o metabòlic.
No ens decidim, és molt difícil. Jo estic també amb elles de que gairebé totes les malalties, i una de les altres coses que estem veient molt és que precisament l'atenció del pacient fora de la clínica, fora de l'hospital, té un potencial enorme, no? Amb totes aquestes dades que ens fan arribar a través de clouds i a través d'aquests mecanismes per tal de prendre decisions en qualsevol moment, no només quan el pacient es fa una analítica o va a fer-se una visita, no?
Molt bé. Doncs un aplaudiment a aquestes grans dones. Gràcies a l'Ariadna, a la Silvia i a la Clara. Gràcies per venir avui a aquest especial Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio. Seguim.
S'ha fet terriblement evident que la nostra tecnologia ha superat la nostra humanitat. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina.
A Ogilvy Barcelona revolucionem la comunicació ajudant les empreses a fer créixer els seus negocis i a crear marques líders, marques conscients, respectuoses amb la societat i el planeta. I ho fem integrant creativitat, estratègia, data i tecnologia.
Per això els anunciants ens han escollit com l'agència número 1 de Barcelona. Revoluciona't amb Ogilvy.
A la Fundació per la Indústria ens avalen l'experiència i el coneixement de la seva entitat fundadora, el Gremi de Fabricants de Sabadell, associació empresarial creada al segle XVI i sempre vinculada al teixit empresarial de Catalunya. Ara és el moment per transformar l'economia catalana des d'una indústria tecnològica, qualificada i neta. Pima Industrial. Fes el pas a la indústria 4.0. Des de la Fundació per la Indústria, t'hi acompanyem.
Seguim en aquest especial. Quina vista que tenim aquí a l'Hospital de Sant Pau. És que és espectacular aquell lloc, Eva. Estaries d'acord? Tu treballar aquí és un luxe, no?, cada dia.
Sí, i a més és molt curiós, perquè les revolucions, jo sempre dic que et canvien, que estàs a dintre dels pavellons treballant allò amb l'estrès i el dia a dia, i després surts i vas d'un pavelló a un altre i camines una miqueta per aquests jardins i aquests tarongers i t'agafa com si vinguessis de fer ioga, no? Dura poc perquè entres en un altre pavelló, però bueno, aquest impàs és bo.
Doncs avui tenim el recinte de l'Hospital de Sant Pau, que mira, vaig venir per Nadal a veure les llums, que també és un espectacle molt, molt recomanable, però avui parlem de salut, és un espai diferent, on passen coses molt boniques. I t'he de dir que, clar, el creixement de tot el que heu fet des del 2018, perquè són 6 anys, estava ocupant 2.500 metres quadrats de l'Hospital de Sant Pau, i hi havia 8 start-ups quan va començar tot aquest hub sanitari digital important per Catalunya, per l'estat espanyol i pel món, perquè, clar, tot el que s'investiga, no?, ajuda a moltes malalties i ajuda a la nostra salut, no? I éreu 20 membres, i m'expliquen, no?, que ara sou 500 membres, 300 dels quals són start-ups, i 5.000 metres quadrats. Per tant, escolta, heu fet una revolució, no? Com és que s'ha apuntat tanta gent, també, no? Em diries?
Bueno, perquè som bons, no? Els que ho portem són bons, no? Fora bromes, al final, jo crec que la tasca important és prendre la decisió. Hi ha dues decisions molt importants. Els tres fundadors, no?, que és de l'Òscar García Esquirol, que és un metge, i la part mèdica és vital i important. Segona, Lluís Badrinas, un senyor que ve de la corporate, no?, de la corporació de la indústria asseguradora, amb tot el seu background, i tercer, el Cristian Pasqual, un startup euro, CEO de Midictor. Llavors, aquesta combinació dels tres, jo sempre explico, no?, jo sempre dic que són els meus Charlies, en broma, però sempre explico que jo crec que fa, doncs, que cada un d'ells, amb la seva visió de negoci, doncs, van fer que tot això funcionés. Una aposta valenta, però amb una clara intenció, que era estar en un entorn on tinguéssim un hospital molt a prop, on tinguéssim un Institut Català de la Recerca molt a prop, on tinguéssim la Fundació Puigverd molt a prop i també el talent amb una universitat d'infermeria i de medicina. Llavors, tot aquest còctel, no, jo crec que va ser una decisió molt important. I després el sentit que ja té per fi a la ciutat de Barcelona, jo crec que ja portem molts anys fent innovació i molts anys fent tecnologia, que és apostar per un hub vertical, no? Les verticalitzacions tenen tot el sentit del món.
Perquè... Què vols dir un hub vertical? Per la gent que no sigui tan tècnica com tu, eh?
Bueno, doncs és com si tu fas un esport, no? Tu pots anar al Decathlon i buscar el passadís de les ulleres de piscina, no? Jo poso l'exemple, no? Però clar, l'has de buscar entremig de muntanya, trail, esquí, o pots anar a una botiga especialitzada, no? A gent que vengui material de l'esquí. Doncs aquí tot el dia estem parlant de salut digital i tota la nostra comunitat parla tot el dia de digital health. I tenen els mateixos problemes i les mateixes preocupacions i nosaltres intentem que aquesta família que va començar doncs, amb 8 startups ara ja fa uns quants anys i ara ja són 300 i són més de 500 membres, doncs que aquesta família doncs, siguin amics tots. A vegades és difícil perquè ja tens 500 fills i que estiguin tots contents, però bueno, ho intentem.
Es porten bé, que es porti bé la gent. Escolta, i que ja esteu col·laborant amb l'Hospital de Sant Pau, com és aquesta? Ja s'està treballant? Hi ha alguna col·laboració, algun exemple que podem posar?
Sí, home, l'exemple més clar és el tema de les validacions clíniques, no? Al final, suposo que més endavant a l'altra taula l'Òscar també en parlarà, però les validacions clíniques és una aposta molt important i especialment d'ell, d'un any i mig d'una tasca, d'una feinada espectacular i després estratègicament som partners, no? De fet, els dos caminem de la mà i ho demostrarem en el Health Revolution Congress del proper 16 de maig on liem aquí una grossa de la mà de Sant Pau també.
Ara penso que tots els hospitals de Catalunya tindrien que tenir, no? Un hub. És impossible, no?, que tinguin.
Ja hi ha alguns, no? El Vall d'Hebron doncs, té la seva tasca doncs, tecnològica amb Digital Health, també Sant Joan de Déu. El que té molt de sentit, que a vegades això als catalans ens costa una miqueta, no?, són aquests hortets, no?, que tenim aquesta tendència, no?, de tothom fer les seves capelletes i els seus projectets petits que comentava.
Això passa en tots els sectors, eh?
Bueno, doncs perfecte. Sí. És molt català, això. Llavors, al final, el que volem nosaltres és ser aglutinadors, no?, de l'ecosistema i que això és una casa, doncs, la casa de la salut, que té les portes obertes i que entri tothom que vulgui.
Els sectors que més creixen en la salut digital i que hi ha més inversors, em diries?
Home, ja n'has parlat tu molt en la primera taula, no? Jo crec que intel·ligència artificial és una és un dels sectors, de la medicina, bueno, n'hi ha molts, perquè jo crec que al final anem camí d'una revolució, no? Mai millor dit en aquest programa, no? La propera revolució industrial serà la de la salut i ens hem de preparar tots perquè tenen que passar grans coses i grans canvis perquè les coses siguin més sostenibles i escalables i inclusives també, que costa una mica.
Aquest titular m'ha agradat, eh? La propera gran revolució serà la de la salut?
Digital. És claríssim.
Claríssim.
Ara falta que ens acompanyin uns quants, no? Que no ho veuen.
Sí, falta.
Bueno, això ja ho parlarem un altre dia, no? Però bueno, sí, a vegades tot aquest tema regulatori, no?, que comentaven a l'altra taula, les administracions, bueno, hem de canviar el xip una miqueta entre tots, perquè a vegades quan pensem en salut digital pensem que un senyor de Boston ens ha d'operar a un quiròfan del Parc Taulí, no? Llavors hi ha moltes tasques abans de que passi això, que potser ja podem començar a fer i ja estan passant.
I fins i tot ens preguntem, perquè això vaig estar en una xerrada present, igual que tenim un mobile sobre la tecnologia, que podria haver-hi també, no?, una espècie de mobile dedicat a la salut digital, un tema que plantejaré a la segona taula. No? Estaries a favor, Eva?
Home, aquest any ja ha sigut molt important. Furious for Now ha decidit fer un pavelló de Digital Health i si hi haurà un event important a Barcelona de Salut serà el Health Revolution Congress.
Un aplaudiment per l'Eva, que t'explica també. Un aplaudiment, gràcies.
Et sonaria bé rebre els diners de les vendes de la teva botiga online en temps real? Oh my God! Money, la passarel·la de pagaments més avançada. Descobreix la Money.com. Money, com diners en anglès, però amb la i llatina.
Amb bus ja estàs nerviós i aquests nervis es converteixen en mal de cap. Quan el mal de cap t'agafa desprevingut, Gelocatil Solución Oral, bebible i de ràpida absorció. El primer paracetamol en estic-pac sense necessitat d'aigua a partir de 14 anys. Gelocatil, de Ferrer. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
Dóna'm un punt de suport i mouré el món. Arquímedes. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina. So wake me up.
Mira, estan treballant perquè també es farà moda, aquí hi haurà la 080, que estan preparant ara també. Estic veient com preparen la 080, que és, si no m'equivoco, demà, eh? Demà és? Comença? Demà passat. No, pots parlar, eh?
La setmana que ve.
La setmana que ve. Molt bé. Doncs escolta, anem a saludar la segona taula perquè estic molt contenta. Hi ha gent que m'aprecio molt en aquesta segona taula, en la primera també, eh? Però en la segona hi ha el metge empresari Òscar García Esquirol. Què tal, com estem?
Molt bé.
Emprenedora Montse Barceló i oient del Revolució, oi que sí?
Addicte.
Addicte. Què tal, com estàs?
Bon dia, molt bé.
I també la Núria Pastor. Un aplaudiment per ells.
Bon dia.
A veure, això que deia, no? Els tres, comptant que Barcelona està molt posicionada mundialment en aquest àmbit de la salut digital que avui parlem, una mena de mobile centrat en salut digital, trobes sentit, Òscar?
Absolutament, i per això, i ja m'ha fet l'espoiler live, eh? Però per això organitzem el Health Revolution Congress, perquè no, la tendència, nosaltres fa més de 10 anys que anem al mobile i hem vist com, no, al principi eren 4, 5, 6 startups de salut digital i això ha anat augmentant tant que aquest any han fet una secció, era una cosa que feia temps que demanàvem, una secció específica de salut digital.
Ho heu parlat amb l'administració, amb el govern? Ho dic, bueno, ara també canviem, hi ha eleccions i no sabem qui haurem de parlar perquè el 12 de maig tenim eleccions, però ho heu començat a parlar amb l'administració?
Està parlat.
I què?
Estan en ello.
Hi ha ganes?
Hi ha ganes, hi ha un pla nacional que s'està gestant, perquè al final, sigui del color que sigui el partit polític que mani, segueixi una mateixa línia estructural, i això hi ha un comitè d'experts molt ampli que està col·laborant amb això, però bueno, tot costa, anem fent.
Uh-huh. Montse Barceló, la mateixa pregunta, què em diries?
Que sí. I jo no exclouria el Health Revolution amb que el Fourier Somnar segueixi tenint una part molt important de salut. De fet, hem doblat la capacitat. Jo m'he trobat amb biotechs, amb clients que no esperes mai trobar en el mobile. Recordeu que el mobile aplega 100.000 persones del món amb el que passarà en el futur, amb el que està passant i amb tot el que és quasi menys que mobile. I, per tant, jo penso que és molt important que la part de salut segueixi en el Fourier From Now i que hi afegim. Tots tenim com 5 congressos que hem d'anar cada any. Uh-huh. Pues que en siguin 2 d'ells amb salut i que vinguin a Barcelona junt amb el mobile, em sembla fantàstic.
Uh-huh. Núria Pastor, la teva opinió?
Jo crec que ens hem de creure el que tenim a casa, perquè te'n vas als Estats Units, jo vaig estar al gener al CES, que és com el congrés més gran de tecnologia i consumidors de salut, i realment no tenim res a envejar, és a dir, aquí hi ha molt talent i hi ha molta també tecnologia i molta capacitat de posar en comú, no? Doncs aquests agents, i ara el que hem de fer ens empenya això i ser referents, i tant que hi ha d'haver-hi un mobile. Bueno, ja amb el Health Revolution Congress, amb el que s'està fent, pues perquè no pot ser com l'inici, no ho sé, però que no teníem res a envejar i que hi ha molt talent i ens hem de creure més.
Jo us he de dir que des del 2017 que fem el Revolució 4.0, aquest programa m'ha anunciat coses que després han passat. I me'n recordo, per exemple, no? Vam anunciar que hi hauria d'haver-hi una conselleria de polítiques digitals i va haver-hi una conselleria de polítiques digitals, que després la van treure, ara no sabem si tornarà, ho veurem. Però quan anunciem algunes coses, al Revolució passen. I jo estic segura que també, que segur que hi ha un mobile dedicat a la salut. L'únic que necessitem temps, no? A vegades perquè passin les coses, espai i temps, perquè no poden passar totes les coses al mateix temps. Però segur que sí. Llavors, ara vull saber una mica qui és qui, si us sembla el joc de qui és qui, no? L'Òscar García Esquirol és el vicepresident director mèdic de la Barcelona Health Hall, però també és fundat Medictor, no? Que va néixer el 2011. Explica'm molt bé què és Medictor, és que quan m'ho va explicar el teu soci company...
Costa una mica d'entendre, però
sí, és molt interessant.
Molt simplificat, és un assistent mèdic virtual basat en intel·ligència artificial.
I què fa aquest assistent mèdic virtual?
El que fa és, tu li dius com et trobes amb les teves paraules, els teus símptomes, i ell et diu amb quina premura i on i qui t'ha d'atendre. O sigui, portem el pacient al lloc on toca, en el moment que toca, perquè el vegi l'especialista que toca.
Però com hi parlo amb ell? A través del mòbil?
A través del mòbil. Som un chatbot, vale? A través del mòbil, però també estem dintre d'hospitals, dintre... O sigui, tot això va començar sempre pensant en ajudar els professionals. No volem substituir els professionals. I va començar com una ajuda a la presa de decisions en fent un diagnòstic diferencial segons els símptomes que manifestava els pacients. I des del principi sempre es va pensar com a fer superprofessionals empoderats amb intel·ligència artificial. Això va derivar que hi ha una necessitat no coberta, que és que quan la gent es troba malament a casa, a l'oficina, a l'autobús, i comença a patir uns símptomes, ja pot començar a veure aquests símptomes, que signifiquen i què ha de fer. O sigui, el que estava pensat pels professionals va sortir al carrer perquè els pacients, els usuaris, poguessin utilitzar-ho.
Això on s'utilitza ara mateix?
Pues ara mateix a tot el món. Estem a més de 30 països.
30 països?
Sí. Els primers clients nostres van ser les asseguradores, que van descobrir que era molt més eficient aconsellar als usuaris on anar i quan anar, i no deixar que ells escollissin lliurement on tenien que anar, perquè això saturava les urgències i resultava ineficient i car. I a poc a poc ha anat escalant d'asseguradores a farmes, hospitals, call centers...
Però aquí a Catalunya, si diguessis algun hospital que ja ho
faci... Aquí a Catalunya, per exemple, tenim una unitat brutal al Parc Taulí, que el que fem és empoderar a infermeria amb intel·ligència artificial perquè facin un procés a urgències de patologies molt recurrents, molt freqüents, no greus i que poden manegar perfectament, i ja són finalistes, infermeria. Estem col·laborant, per exemple, amb l'Hospital de Sant Pau, amb el Departament de Ginecologia, a urgències també, a Vall d'Hebron, a l'Arnau de Vilanova estem fent tot un projecte de derivació inversa de pacients que acudeixen a l'hospital d'aguts i es podrien visitar molt més ràpidament i molt més eficient a la primària, els estem derivant allà. Vull dir que tenim molts projectes en marxa a casa, però en tenim molts més a fora.
Déu-n'hi-do, 30 països, clar, no sé a quins països ja... Vos esteu esperant entrar en un altre país? A quin em destacaries on sou més importants de
doncs
país?
Doncs a Europa, a quasi tota Europa, però el nostre focus ara és als Estats Units. Als Estats Units ja tenim casos d'èxit seriosos, amb grups hospitalaris. Allà la demanda, saps que... No? Aquí és molt curiós, perquè aquí intentem que els pacients no vagin als hospitals, i sí. Als Estats Units és al revés, intenten que els pacients vagin als hospitals perquè és el negoci.
Clar.
Vull dir que, bueno, és curiós de veure.
Molt bé. Seguirem parlant amb tu. En el cas de la Montse Barceló, ella és vicepresidenta Europa de Veristat, i ara m'has d'explicar a què us dediqueu d'una forma molt fàcil, quins projectes feu.
Doncs Veristat és una CRO, una Clinical Research Organization. És una companyia que fa assajos clínics, on el que fem és dissenyar a compte de biotecs. El nostre principal client són petites companyies biotec, i potser diferenciaríem una mica Veristat d'altres CROs que tenim una vessant científica molt, molt alta. No? Sent una companyia originada a Boston fa 30 anys, on ocupem menys de l'1% del mercat de les CROs, hem arribat a participar fa un parell d'anys amb el 12% dels productes innovadors aprovats per l'Agència Americana del Medicament, la FDA. O sigui, és una companyia que el que fa és escoltar les seves biotechs clients, els dissenya els estudis, sap a quins hospitals del món els ha d'executar, recull les dades i fa aquests informes finals d'aquests estudis clínics, on veurem si el producte és segur, si és més eficaç que el que hi ha al mercat i quant d'innovador és.
Clar, si et dic, posa'm exemples de projectes que heu fet i que són importants per la salut global, què em diries?
Nosaltres, principalment, Veristat, estàs molt centrada en malalties rares, en teràpia cel·lular, en teràpia gènica. Diria que fem projectes molt complexes, no? I busques el nom de companyies, i en el nostre cas hem de tractar molt la confidencialitat, però sí que n'hi ha una que m'agradaria mencionar-la perquè és públic, perquè com que va ser un projecte europeu l'hem hagut de publicitar, i és amb una companyia d'aquí, de casa nostra, que es diu IPRA. Nosaltres, quan IPRA, que és una companyia que m'agradaria que el portessis a la revolució, perquè tenen una plataforma tecnològica espectacular per desenvolupar vacunes amb animals. I aquesta companyia, just quan va patar el Covid, estaven desenvolupant doncs, una vacuna per animals amb un SARS. No? Ells van reconduir aquella plataforma tecnològica i en 15 mesos, i Veristat va ser la CRO escollida en aquell moment per trobar centres, per gestionar totes aquestes dades, per recollir-les i per presentar els informes, en 15 mesos va tenir tots els estudis clínics fets i finalment va ser aprovada l'Agència Europea del Medicament.
Per què una companyia de Boston decideix venir a Barcelona?
Pues jo et diria per tres factors claus, que ja els he explicat en diverses ocasions. El primer i el més important, i crec que això ho hem llegit en premsa últimament, és el talent. Hem llegit que AstraZeneca, Alexion, busca 2.000 investigadors per fer recerca aquí a Barcelona. El talent és molt, molt important. Tenim universitats fantàstiques, la Clara està a l'UPC, tenim matemàtiques a l'UPC, on estadístics, bueno, tenim molt, molt talent. En segon lloc, probablement també pels centres hospitalaris que mencionava ara l'Òscar, tenim centres molt punters, on assajos clínics que igual es fan en un parell de centres del món, un és Barcelona, i crec que això heu llegit també recentment les notícies de Sant Joan de Déu obrint un centre d'enfermetats rares només per nens, únic al món, o sigui, pels centres, i potser en últim lloc també l'ecosistema que tenim, no? Les biotech, les farmes, penseu que Barcelona va ser el primer lloc on es van començar els laboratoris farmacèutics tal com es coneixen a dia d'avui.
Clar que sí. Núria Pastor, cofundadora i CEO de Humanitcare, quina és la proposta de la teva startup?
Pues bueno,
explicada molt fàcilment.
Molt fàcilment, el que fem és acompanyar el pacient des de casa i connectar-lo i coordinar-lo dintre de la història clínica i amb el seu equip clínic, no? Aquesta part és important perquè sembla molt fàcil, però és complexa, no? Perquè al final dintre d'un pacient crònic especialment sempre hi ha pues, diversos equips clínics, no? L'equip d'infermeria, l'equip assistencial. Llavors, nosaltres el que fem és no només recollim les dades del pacient des de casa, sinó que dintre de la història clínica tenen una llista on veuen, pues, per exemple, quin pacient està més greu, quin pacient dels que tenen pues, han de poder, des de l'hospitalització d'un si li atendrà millor. Llavors, aquest sistema d'alertes és el que fa que en comptes de tenir el pacient, doncs, anar-lo a visitar a casa o trucar-lo quan no pot i tal, teniu-ho tot online. I això és molt senzillament el que fem, que és molt més complex, però...
I si m'has de baixar a posar exemples concrets de com funcioneu,
sí,
què em diries?
Pues mira, un exemple és amb Clíniques Mi aquí a casa, a Barcelona. Clíniques Mi és un grup privat de clíniques, un grup familiar,
sí,
i tenen una àrea oncològica, no? On i la seva missió és tractar aquests pacients, no? El més pròxim que poden, no? Llavors, amb l'equip de la doctor Santiago, el que estem fent és un seguiment d'aquests pacients a la seva casa, amb dos tipus de càncer de pulmó i càncer també de mama, i bàsicament és l'equip d'infermeria fa un seguiment d'aquests pacients molt personalitzats a través de diferents preguntes, a través, també és veritat que tenen un centre a Lleida, a Lleida tenen pues, a zones més rurals també pacients, no? I el que feuen és aquest seguiment i també una proximitat molt, al final molt propera amb el pacient i amb la família. No? Tenim
les preguntes a través d'una aplicació.
Exacte,
són?
Exacte, tot el que són les dades, com per exemple dades de constants vitals, preguntes i fins i tot un xat segur van a través de l'aplicació. I el que es vol que diguem a la història clínica en el dashboard són les tendències d'aquest pacient on l'equip d'infermeria el que fa cada dia és revisar-les, no? Llavors allà es poden establir fins i tot pues, bueno, prioritats, alertes, es poden configurar aquestes alertes, llavors és una atenció molt més personalitzada, però a més el pacient no s'ha d'anar desplaçant quan ai, em trobo malament, vaig a urgències, o ai, em trobo una mica malament, pues, és tot a través d'aquest canal.
Val. Llavors us pregunto, clar, la teva proposta està molt lligada a la telemedicina, no? Que se'n parla molt, els tres us esteu d'acord que la telemedicina és la gran revolució mèdica dels propers anys, sí? Òscar, Onze, sí. A tots els tres us pregunto, sí?
Jo no.
Tu no?
No, no.
A veure, digues.
No, és la dels propers anys.
És la,
ja,
és.
Per ja. Mi ja és passada. O sigui, ja passada. Ja telemedicina, ja no s'hauria de parlar de telemedicina.
Queda que s'ha
de parlar. És medicina a distància, és medicina.
I ara de què s'ha de parlar, llavors?
Pues d'intel·ligència artificial, per exemple, de realitat virtual, de gens, de medicina personalitzada, d'altres coses.
Gens, m'interessa molt això dels gens, no? Com detectar malalties abans?
Abans i com decidir quins tractaments i com decidir moltes coses que ara mateix no tenim en compte. Al final, els gens és com l'oceà, no? És, forma part del món, però tu no el veus, però hi ha un altre món allà dintre.
I com, explica'm algun cas de que ja s'estigui treballant amb gens i es puguin detectar malalties abans, Òscar.
Doncs, bueno, és que hi ha moltíssimes, però tant de detecció com de tractament. Et poso un exemple molt, molt tonto. El meu soci, el Cristian Pasqual, es va fer tot l'estudi genètic i ell sap pues, quins analgèsics li van bé i quins no, quina tendència té pues, d'hipertensió o d'hipercolesterolèmia. Totes aquestes coses les podeu fer fàcilment amb kits relativament assequibles i que ja t'estan enfocant a la medicina personalitzada.
Però estudi genètic, estem parlant d'àmbit privat, no públic, eh?
Sí, sí, sí.
Bueno, amb àmbit públic tenim ara mateix ja dos aprovats, dos tractaments genètics, CAR-T, amb temes de leucèmies, leucèmies molt rebels, que no hi havia tractament i hem aconseguit doncs, amb teràpia genètica ja tenir dos productes aprovats. Hi ha una llista molt gran de productes que estan venint amb temes genètics, o sigui que prevenció i, evidentment, tractament. No?
I amb el que ells fan, no?, de malalties rares, la majoria d'elles són transmeses genèticament i necessiten aquestes proves.
En el teu cas, Núria, també afegiries en el tema gens?
Jo afegiria el tema de fer intel·ligent les dades. I quan dic intel·ligent, intento no utilitzar molt la paraula intel·ligència artificial, no? Jo crec que és a vegades sembla que és una buzzword, no?, una paraula buida, però sí que és cert que quan tu, estava dient, no?, quan tu agafes moltes dades, aquestes dades es poden barrejar. Nosaltres, de fet, amb CAR-T estem treballant amb el Beth Israel Medical Center a Boston, amb un projecte financiat per al National Institute of Health, i justament amb aquests pacients el que s'ha vist és que quan van a casa hi ha un gran risc de neurotoxicitat als 30 dies, no? Un risc de neurotoxicitat a Boston, no?, en un ambient on ingressar un pacient doncs és un pastón al mes, hi ha una sèrie de variables on s'ha de detectar molt a temps precoçment el risc de reingrés. I jo crec que aquí hi ha una gran oportunitat, no? No és només l'eina de telemedicina que t'agafa les dades, és quin ús realment se'n fan de les dades, no? I aquí al darrere hi ha d'haver-hi els equips clínics, no? Aquest matí ens reuníem amb l'equip de Sant Pau, amb el Adrià Comella, no?, per un altre projecte que estem ideant, no?, i ens ho deien, diu...
El director de l'hospital,
exacte,
sí.
Exacte, ens deien, és més l'ús de les dades i com es configuren i es fan intel·ligents, no? És a dir, i jo crec que aquí és almenys en el nostre cas on hi ha realment...
Per tant, per la gent del carrer com nosaltres, és a dir, un càncer, no?, amb aquest test d'estudi genètic, podem saber-ho abans, Òscar, de que passi?
Podem saber-ho abans, podem saber el risc que té la persona de tenir-ho i podem fer un seguiment i detectar-ho més precoçment.
Què et sembla, Montse?
Pues que és cap on hem d'anar, no? O sigui, la medicina personalitzada i la prevenció, jo crec que és que no hi ha una altra. És insostenible tal com estem ara tractant a tots més o menys amb el mateix.
I l'Òscar, que sap moltes coses espectaculars en el tema salut, què em diries també que passarà? Que dius, aquest tema serà espectacular i se'n parlarà molt properament.
Jo crec que el que té que passar és que els pacients s'han de mantenir fora de l'hospital i hem d'omplir l'hospital de professionals d'altres disciplines.
Disciplines?
Jo crec que hem de mantenir el pacient.
De quines disciplines?
Pues de bioenginyers, de físics, de matemàtics, d'estadistes, de moltes altres disciplines que enriqueixen la manera de pensar dels professionals, i la tecnologia només és un mitjà. El que té que passar és que la tecnologia canvi els processos.
I viurem 130 anys, com diu el doctor Staller?
Espero que no.
Per què no?
Perquè vols viure 130 anys. No, el que has de viure són els anys ben amb
ja,
salut.
Si evolucionem tant amb tecnologia, s'està dient, no? I l'altre dia en parlàvem amb la Revolució, que si s'està evolucionant és que viurem tots més anys.
Viurem 130. Si ho diu el doctor Staller, vamos.
No, ho diuen i Salvador Massip també ho
també,
deia. Eh?
També.
O sigui, no cal, 130. Bé.
Per mi, la qualitat és més important que la quantitat.
Un fort aplaudiment, sisplau. Gràcies.
Si el teu negoci no està a internet, el teu negoci no existeix. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina.
Descobreix el futur de la salut digital amb Barcelona Health Hub, líder internacional en innovació en l'àmbit de la salut. Des de la seva icònica seu al recinte modernista de Sant Pau a Barcelona, Barcelona Health Hub connecta startups, empreses i organitzacions sanitàries per accelerar la transformació digital del sector. Prepara't pel canvi de paradigma en la salut de futur amb Barcelona Health Hub. Com sempre ens diu Jonathan Escobar, CEO d'Actio Global, el que no sabem és de lluny més rellevant que el que sabem. Les millors empreses del món són les que posen un focus salvatge en el que volen transformar. Ho executen a una velocitat superior als seus competidors i posen els clients al centre i els equips al capdavant.
Seguim a la Revolució des del Barcelona Health Hub, des del recinte de l'Hospital de Sant Pau, que és espectacular, és un luxe avui tenir aquesta vista, i parlant del futur, no?, de la salut, perquè, com tots sabeu, sense la salut no som res, i s'està investigant, no?, com podem viure millor, no?, com detectar les malalties, no?, sigui quina sigui, com viure més anys, no?, el tema dels gens, no?, que deia l'Òscar, és molt important, i ara segur que ens escolta gent gent, no, doncs, que ha patit un càncer, que ha patit un infart o que ha patit una altra malaltia i diu, doncs, qualitat de vida, no? Estaries d'acord, Cesc Muñoz?
Estaria totalment d'acord. Qualitat abans de quantitat, no? Qualitat.
Cesc Muñoz, anem a dir que formes part de Startup Qualifies, ho he dit bé, que no fa gaire, doncs vam tenir també el Revolució. Vosaltres feu auditories? Explica-m'ho fàcil, perquè és que, clar, us dediqueu a un àmbit de la salut que és molt interessant, però no és fàcil d'explicar, eh?
És difícil d'explicar i és molt difícil de fer amics, no? Si parlem amb la gent del hub, amb la gent de la indústria, que els auditors, no tenim gaire bona fama, no? Però al centre el que fem són les auditories. Fem auditories i ens centrem més que en la part d'investigació, més que en la part de desenvolupament, molt en la part de tractaments que existeixen. També tractaments nous, però més en la indústria farmacèutica, que és al final una de les eines que tenim pel tractament de les malalties. I ens assegurem que tot el que està implicat en que ens arribi un medicament, tota la gent a casa pren medicaments, com ens assegurem que tot el que implica aquest medicament és segur? Doncs anem als fabricants dels components, anem als proveïdors de serveis i ens assegurem que treballen contra els estàndards que haurien d'estar treballant. I això ho fem per generar en primer o més directament seguretat directa, no? Que aquest producte és segur, però després, com que ho anem fent a escala i ens volem pujar també a aquesta tendència de no fer un servei sinó una plataforma, amb aquesta plataforma tenir totes les dades de tots els agents que hem auditat, recollir dades sobre el seu compliment, sobre els seus processos, sobre les seves capacitats i llavors convertir-les en intel·ligència, que una de les coses que es parlava en la taula d'abans, convertir dades en intel·ligència per donar a la indústria capacitat de prendre millors decisions, triar millors proveïdors i sobretot que la cadena de subministre sigui més segura.
Però què auditeu, per exemple, les farmacèutiques que facin bé els medicaments?
Sí, però tirem molt més enrere. Abans ho explicava uns companys, anem a la fàbrica química que fa el precursor del principi actiu, anem a veure que treballin amb seguretat, que no introdueixin riscos. Després seguim la cadena, el fabricant del principi actiu, fabricants d'excipients...
Sí, ho controleu tot?
Tot.
Us tenen una mica de mania.
Sí, tothom. Clar, tu toques una porta i et diuen, auditors, sí, clar, demà, no? I ho volem fer portant noves tecnologies, portant, que parlàvem, no?, també les regulacions i aquesta indústria a vegades va una mica lenta en actualitzar-se, les actualitzacions estan tot el temps, però després anem una mica a remolc.
Però això és obligatori, no?, per tots els fàrmacs?
És obligatori per tots els fabricants de medicaments o tots els comercialitzadors de medicaments estan obligats a avaluar els seus proveïdors. Clar. Ara, com ho fan, està una mica obert i nosaltres oferim una solució que dona aquesta plataforma i dades i sobretot intel·ligència per prendre decisions sobre cadena de subministre.
On esteu treballant ara mateix? A quants llocs esteu treballant?
L'altre dia ho deia i crec que queden pocs països on no haguem auditat i fem servir auditors locals perquè fa més sostenible, fa més fàcil la comunicació en tema idiomes i cultures, però clar, ens queden pocs països on no haguem auditat. No sé si... no tinc el número, però 100 països hem fet auditories. Tenim clients sobretot a Europa, que és un entorn regulat, per sort i per seguretat dels pacients, que està molt regulat, llavors tenim molta feina d'anar avaluant tots els proveïdors.
Àfrica també ho treballa?
Àfrica té una tendència curiosa perquè s'està movent una mica, històricament s'havia treballat molt amb indústria química a Àsia, però estan fent també un salt a indústries més netes, indústries més revolucionàries i s'està posant el focus on es fabricaran aquests principis actius, sobretot, i estem mirant també molt Àfrica, molt Amèrica Llatina, estem, diguem, a tot arreu.
Molt bé. Un aplaudiment al Cesc Muñoz, sisplau, i a la seva startup. Felicitats. Ens queden 4 minuts i hem d'anar a parlar de seguida amb el Javier Vincia, és director del Banc Farmacèutic. A veure, què vol dir el Banc Farmacèutic? Tenim el Banc dels Aliments, però també hi ha un banc de productes farmacèutics?
Correcte. Nosaltres vam iniciar la nostra activitat el 2007, copiant un model que ja estava establert a Itàlia i que continua, en el que visitàvem entitats socials i recollíem les necessitats que tenien de productes farmacèutics a la seva entitat per atendre els seus beneficiaris. Això va funcionar, però el 2012 van venir unes treballadores socials a centres de salut d'aquí de Catalunya i ens van dir, està molt bé la pobresa farmacèutica que esteu atenent a entitats socials, però nosaltres ens trobem que aquí, fruit del decret de copagament del 2012, hi ha persones que necessiten prendre medicació i no poden accedir a la seva medicació per motius econòmics. Llavors vam posar en marxa un projecte, un projecte que pivota evidentment sobre una plataforma tecnològica que ens permet posar en comú, treballar amb una mateixa eina a sector públic, sector privat i tercer sector.
quants medicaments hi ha en aquest banc de medicaments?
Malauradament, nosaltres no vam poder continuar el que és amb l'activitat com es feia a Itàlia, perquè la legislació al nostre país és molt més restrictiva, i el que vam fer és transformar aquest projecte. Vull dir, nosaltres no tenim un banc de producte com es pot permetre banc d'aliments, perquè no podem garantir la traçabilitat del producte, i llavors el que vam fer és, amb aquesta plataforma tecnològica, posar en comú els diferents agents per poder atendre la pobresa farmacèutica, principalment a través de les farmàcies, que dispensen directament la medicació als usuaris, i són nosaltres qui paga aquesta medicació a les farmàcies, als farmacèutics.
I per tant, quanta gent es pot apuntar en aquest àmbit de la pobresa farmacèutica que comentes?
Tant de bo sapiguéssim, però els nostres recursos són variables en funció dels fons que aconseguim cada any, perquè nosaltres no hem d'oblidar que som un altaveu a dia d'avui, però també som un pagat. Nosaltres no tenim la solució a la pobresa farmacèutica al nostre país, que afecta més del 3% de la població. El que estem fent és donar veu a aquesta gent que pateix la pobresa farmacèutica, perquè és una pobresa vergonyant i que malauradament s'està cronificant, no? Llavors, nosaltres el que estem fent, o el que hem fet des del 2017, que tenim les dades recollides a través d'aquesta plataforma tecnològica, és pagar, o sigui, assolir més de 5.000 plans de medicació i pagar més d'un milió d'euros en aquests anys.
Molt bé. Doncs moltes felicitats per la feina que feu, perquè és molt important, no? Un aplaudiment doble, no? Gràcies.
Ser jove i no ser revolucionari és una contradicció biològica. Salvador Allende. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina.
Experts en tecnologia, amb esperit emprenedor i visió internacional. Així som els estudiants de graus, màsters i cursos de la Salle Campus Barcelona. Especialistes en arquitectura, business, enginyeria, filosofia i arts digitals. Persones amb valors que, juntes, fem un món millor. Descobreix la nostra oferta formativa a salleurl.edu. La Salle Universitat Ramon Llull. Be real. Be you.
Sabies que tothom té dret a la lliure elecció de notari? Ja sigui en una compra-venda, a la firma d'una hipoteca o com a persona que adquireix qualsevol bé o dret, s'oferirà un assessorament imparcial, independent i gratuït. Si no en coneixes cap, contacta amb el Col·legi Notarial de Catalunya escrivint a info@catalunya.notariado.org o trucant al 93 317 4800 perquè t'informin. El notari, tria'l tu.
Escolta, hem d'anar acabant. Vull donar les gràcies a l'acollida des del Barcelona Health Hub, perquè seguim parlant amb vosaltres de temes de salut digital, que seran molt importants en un futur. I avui acabo amb una frase, com sempre, la revolució relacionada amb la salut, que diu així, és del filòsof alemany Arthur Schopenhauer, i és aquesta, una frase que lliga molt bé, que diu que la salut no ho és tot, però sense ella tota la resta no és res. Estaríeu d'acord?
Totalment.
Un aplaudiment, llavors, aquesta frase. Gràcies també, important, als companys de Catalunya Ràdio que han fet possible aquest especial, la Marta Busto, el Pep Casanovas, el Ricard Luque, un aplaudiment per ells, sisplau. Els meus companys del Revolució, també, com sempre, el Jordi Portals, el Jordi Borràs, el Jordi Pi, la Júlia García Cabanes i també el Víctor Rodríguez, que es troba a Catalunya Ràdio. Fort aplaudiment per ells. I amb música, Víctor, sí, tenim música? Doncs amb música ens acomiadem. Gràcies, com sempre, oients del Revolució. Demà hi tornem a les 10 a Catalunya Ràdio. La salut, molt important, el que estan fent des de l'Hospital de Sant Pau, des del Barcelona Health Hub, ho heu de conèixer i segur que en tornarem a parlar. Gràcies.
The bus fare. When the pops disappear, in a wrong bar, can't find him nowhere. Steadily your workflow, heavily you know, so you're not stop. No time, no time for your dare.
Now she got a 6-year-old, trying to keep him warm, trying to keep all the gold. When he looks in her eyes, he don't know he is safe. When she says, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. Rock-a-bye, baby, don't you cry. Somebody's got you, rock-a-bye, baby.
Now she got a 6-year-old trying to keep him warm, trying to keep out the cold. When he looks in her eyes, he don't know he is safe when she says. She tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters.